reaccions positives. De moment, tristesa i desconfiança en els polítics, amb un 35% cadascuna d'aquestes dues opcions, són les més votades, després indignació amb un 17%, i sensacions positives amb un 13%. Animeu-vos a participar. Quin sentiment us produeix el que ha passat en aquesta investidura fallida de Mariano Rajoy? Hi ha un oient que ens ha dit a través del correu electrònic que en aquest cas em produeix senzillament indignació, però això no fa perdre la meva estima per la democràcia. Bé, aquesta reflexió és interessant, que malgrat el que passi no perdem la confiança en la democràcia per la qual han lluitat moltes persones, segurament moltes també de les que ens estan escoltant. I amb aquest preludi saludem els que formen part avui de la taula del Mirador. Ens acompanya un home que va participar en la investidura, fins i tot amb el seu vot, és el diputat independent d'Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Capdevila, també veterinari, fill de Martorell. Senyor Capdevila, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé, i auguris per la nova temporada.
Moltes gràcies, i gràcies també per la seva presència. També agraïm la presència, i completem de moment les presentacions de Toni Picó, que és exdiputat d'Unió i advocat. Senyor Toni Picó, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi, i també auguris a la nova temporada.
Gràcies per la contribució que vostès fan avui i per la que faran altres dies i per la que faran també, lògicament, altres col·laboradors, com sobretot vosaltres, els oients. Sense vosaltres no podríem fer res. Per tant, aquests auguris els compartim tots i entre tots, si anem augmentant també la quantitat, sempre ajuda. No és el més important la quantitat, però sempre ajuda, no? Ser uns quants més cada temporada, si pot ser. Bé, vostè, senyor Picó, no va ser a la investidura de divendres passat, però sí que va ser a la legislatura passada i també coneix una miqueta pel passat immediat el que és el Congrés i la vida parlamentària.
Exacte.
Senyors, a vostès els produeix des de les seves respectives òptiques alguna sensació concreta el que ha passat? A vostè, senyor Capdevila, per exemple?
Jo volia fer una pregunta. Aquesta enquesta és de multiselecció?
És de multiselecció, en el cas de... Ah, no, s'ha de triar una de les opcions, perdoni. No és multiselecció, és una... S'ha de mullar. Vostè està entre la indignació i la tristesa, vostè, potser, o les sensacions... De fet, ha guanyat la seva opció. Vostè va votar que no a Rajoy i ha guanyat la seva opció.
Tot i així no queda...
No està content,
no quedes feliç amb... Perquè el que voldries és poder votar que sí a l'opció que acceptés la teva visió o la part de la teva visió que fos acceptable, no? La política, al final, és saber trobar termes i llocs de trobada.
Fins i tot, si per la votació, també és sempre millor que hi hagi un govern, no? També podríem dir això.
No.
Això no. Però, vostè no està d'acord amb aquest plantejament.
A mi el que em preocupa és el govern de Catalunya. Però...
Aquesta és una altra qüestió, sens dubte.
Sí que, el que sí que és trist és veure com es fa palès que la separació de poders no existeix a Espanya i que el legislatiu està desarmat esperant que hi hagi una decisió. És possible que els oients no ho sàpiguen perquè... segurament és molt de detall, però la nova presidència de la senyora Pastor el que ha fet és no fer res i no permetre ni tan sols que es constitueixin comissions. I, per tant, una de les funcions bàsiques d'un diputat, que és la de control del govern, ni que siguin funcions, doncs no es pot portar a terme, tan simple com això. Només han convocat dues comissions per aquesta setmana que ve. Suposo que hi ha per un atac de vergonya absoluta, que és la comissió de peticions i la de l'Estatut del Diputat, que per reglament no pot haver-hi discussió perquè és només un diputat
per
grup parlamentari i perquè, clar, la comissió de l'Estatut del Diputat és la que certifica la idoneïtat dels diputats. Podríem acabar la legislatura i no hem certificat que els... diputats compleixen amb la llei per poder-ho ser, perquè són compatibles.
Aquesta és indispensable que hi sigui.
Sí, sí. I fora d'això...
No se n'ha fet cap més.
No.
I això és amb l'argument, suposem, vostè pot dir que està en desacord, però l'argument és esperar que hi hagi govern.
La presidenta... No estem a la Junta de Portaveus, sí, estem a la Junta de Portaveus, però no estem a la mesa com per poder transmetre exactament quines són aquestes decisions. Qui els va donar poder absolut al mal PP hauria de sentir-se responsable.
En la legislatura curta anterior, del gener al maig...
Aquesta va ser una altra, perquè allà hi havia en Patxi, que ha estat molt denostat, i jo em vaig fer molt amic d'ell. Una gran persona. I un home amb la seva manera peculiar de dirigir els debats, que segurament era criticable, però en aquest sentit de voler escenificar i palesar que hi ha una separació de poders i que una cosa és el legislatiu i l'altra és l'executiu i que el legislatiu té capacitat de poder controlar l'executiu, doncs va fer la seva feina.
En definitiva, senyor Capdevila, vostè, en aquesta pregunta, quin sentiment li produeix el que ha passat a la investidura de Rajoy? Suposant que pogués votar per més d'una opció, què diria?
Doncs les tres primeres,
Indignació, tristesa i desconfiança.
Sí.
Encara que això va una mica contra
vostè. M'estic tirant pedres al terrat, sí, ja ho
sé. Però també és l'autocrítica, no?, que es pot fer.
Sí, Déu nos en guard que no hi fos.
Senyor Pico, vostè què diria?
Jo em quedaria amb les dues primeres.
Indignació.
Jo em quedaria amb les dues primeres fent una crítica als 350 diputats actuals, no?, en aquest sentit, com a representants... en aquest sentit, doncs, de tots els votants, i que no són capaços d'arribar a acords, o no han estat fins ara capaços d'arribar a acords. Encara tenim temps, no? Hi ha temps, en els dos mesos, des del dimecres passat, que va ser el debat d'investidura, el primer debat d'investidura, i tenen aquest temps, doncs, per poder arribar a algun tipus d'acord que garanteixi la governabilitat. Home, el que és estrany és que en la situació actual en què estem, que ja fa 10 mesos que tenim un govern en funcions, això ho vull recordar, per tant, un govern que no pot legislar, per tant, un govern que no pot prendre mesures en aquest sentit que poden ser necessàries,
No pot impulsar llei, no pot tenir una iniciativa legislativa.
Ah, exacte. En aquest sentit, la veritat és que, donat la correlació de forces que existeix al Congrés dels Diputats, el que s'hauria de fer és bastir ponts, crear ponts, no?, per buscar acords, en aquest sentit, i és tot el contrari. O sigui, el debat d'investidura que vam veure dimecres i divendres passat, la segona part, doncs tot el que feien eren retrets d'uns amb uns altres. No? Més que crear ponts, es trencaven els ponts que hi havia. I haig de parlar de les dues forces polítiques majoritàries a l'Estat, no? El primer, el PP, que va trencar els ponts, no en aquest debat, sinó amb tota la legislatura de la seva majoria absoluta, el qual no, amb la seva actuació no va crear ponts, i per tant, si no crees ponts, no crees confiança, i si no crees confiança, no crees possibilitat de crear coses conjuntament, aquest és el tema, i d'altres que miren cap enrere, no? com el PSOE, vull dir que té, doncs, l'alè de Podemos a sobre i que, per tant, des de la perspectiva d'Esquerra, també ha de vigilar quina és l'actuació que realitza Podemos i l'afectació que pot tenir això. Hi havia una cosa a la teva introducció que has dit que jo discrepo una mica. Discrepo una mica, no? Que és en relació a les... I crec que és important les eleccions gallegues i les eleccions basques. Tot quedarà parat fins al dia 25. O sigui, el dia 26 es pot començar a moure alguna cosa, però no abans del dia 25, no? No està en un intercanvi de vots, en aquest sentit, de seu parlamentària autonòmica, sí, i seu parlamentària...
Seria trist si fos així, no? Això és el que hem intentat dir.
Jo crec que no serà així, sinó que serà una necessitat de governabilitat en un lloc i en un altre, I, per tant, això és important, no? I, sobretot, jo crec que queda per respondre, a la vista dels resultats d'aquestes dues eleccions autonòmiques, quins són els resultats del PSOE. Perquè, segons quins siguin els resultats del PSOE, podem tenir aquí un festival important.
Al País Basc, per exemple, o a Galícia.
Els dos, però no parlo tant festival a Galícia i festival al País Basc, sinó festival...
A nivell de revolta interna.
A la directiva del PSOE, no? I veuríem quines conseqüències podria tenir això. No?
S'incorpora ara Lluís Sols, col·laborador de Cristianisme i Justícia. Molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com ha anat l'estiu?
Bé, molt tranquil.
I l'hem acabat pel que fa al mes d'agost i hem començat al setembre amb una investidura fallida. Comentàvem ara que produeix moltes sensacions entre els ciutadans. Fem una pregunta als oients en què poden participar. Quin sentiment us produeix el que ha passat en aquesta investidura de Mariano Rajoy? Vostè què diria? Com respondria a aquesta pregunta com a ciutadà?
Bé, era el resultat esperat i diríem que amb el resultat que havia tingut Mariano Rajoy era allò que tocava, no? Que es presentés i que fracassés perquè no té prou suport.
Si ha quedat més a prop, això sí, del que hauria passat l'altra vegada.
És un punt zero. A partir d'ara veurem què passa.
Però vostè veu possibilitats que es faci una segona investidura? Perquè, de fet, amb el reglament del Congrés, potser el senyor Capdevila el coneix una mica, se'n poden fer tants debats com el temps permeti, no? Com el termini permeti.
Sí, dins del termini, i si la mesa ho sap ordenar així.
I sempre que el rei...
El rei proposi candidat, el rei ha de proposar candidat.
I, a més, hi ha un compliment d'uns timings, de convocatòria ha de ser d'una setmana per l'altra, llavors la segona volta sempre ha de ser 48 hores al final del primer debat, és a dir, no sé, no se'n podrien fer 8 a 10 en 2 mesos.
Suposant que es torni a... Digui, perdó.
Els reglaments també a vegades tenen unes interpretacions més o menys literals o estrictes. Ho hem vist en la Constitució de Grups, per exemple. Vull dir que... de tot es pot fer de més i de menys. Els terminis, clar, s'ha de mirar de complir, però, per exemple, amb la hipòtesi de que hi hagués d'haver unes noves eleccions, doncs ja hi ha juristes fent números per veure si canviant la llei electoral doncs es podria evitar que fos per Nadal.
Sí, que és el que tocaria.
Vull dir que,
sí, sí.
Els juristes, com ho dieu, no tom ni a quod leget, on és tu.
Exacte.
Sempre hi ha una part de xiclet que pot anar... I tornar.
Bé, això del dia de Nadal sembla bastant clar que es posarien d'acord, perquè no m'imagino que hi hagi eleccions el dia de Nadal. Podria passar, evidentment, no? És un diumenge.
És que el problema en aquest sentit és que és automàtic.
Clar, no la convoca un president.
Exacte. I, per tant, doncs el dia següent dels 2 mesos que passin, des del primer dia del debat d'investidura, ja entraria en aquest sentit de forma obligatòria, no?
Els catòlics tindríem un problema, perquè això va contra el tercer,
El tercer manament.
S'ha d'indicar les festes, no?
Sí.
Bé, però els catòlics i també socialment la societat, que culturalment viu el dia de Nadal com un dia molt especial.
Aquí...
No?
Aquí...
No, veig molts ateus militants que també fan una batalla del dia de Nadal.
L'única solució que teniu és els actuals 350 diputats presentar una proposició de llei per tal de que no siguin dos setmanes la campanya electoral.
Que sigui més curta, que era una opció, també.
Sí, però no sóc jurista i, com sabeu, no és la meva especialitat, però es veu que hi hauria una certa dificultat i es violentaria en part la legislació perquè hauria de ser una llei express.
Hem vist tantes coses a Madrid, express, canvis a la Constitució express.
Sí, en una nit, exacte. Vull dir que tampoc precedents en tenim. El problema, Antoni Picó el senyalava molt agudament, el problema és que la incapacitat de legislar que té un govern en funcions, que d'això en podem fer de més i de menys, mentre al mateix temps, sense cap mena de control, o amb uns controls que ja només són gràcies al quart poder, de poder continuar regulant. Jo estic a la Comissió d'Indústria i la meva feina és assabentar-me de coses d'indústria i energia. Aquest govern, absolutament en funcions, decapitat en el seu Ministeri d'Indústria, perquè el ministre Soria, recordeu que el van enviar a casa.
Sí, sí. Va dimitir, o el van fer dimitir.
El van enviar a Panamà. Ha sigut el ministre Guindos el que ha assumit aquesta... Però el sotogoverno, que diuen els italians, el subsecretari general tècnic, aquest està treballant com el que més... I han tret un reglament d'interrompibilitat energètica que us estalviaré explicacions que són farragoses i avorridíssimes, però que canvia bastant l'escenari de les indústries electrointensives a Martorell, al Baix Llobregat, i a Catalunya en tenim unes quantes, que estan sotmeses a això. I vull dir que hi ha una part de sotogoverno que sempre ens la mirem bé, que és els polítics es barallen i no fan res, no nomenen ministres ni res, i gràcies al sotogoverno, doncs els semàfors continuen funcionant, els bombers apaguen focs, etc, etc.
I la sanitat ha de funcionar i l'educació també.
I els nens van a escola, etc. La part dolenta és aquesta, que el govern no legisla, però regula el seu lliure albiri sense cap mena de control per part de ni tan sols el seu propi grup parlamentari.
En aquest sentit, a això ens referíem quan dèiem que no és positiu, a part de la sensació d'inestabilitat i de la incertesa que produeix una situació de govern en funció. Una qüestió tècnica abans de tancar el que són temes reglamentaris. Si es tornés a presentar Mariano Rajoy a la investidura, és la hipòtesi aquesta la més probable, hauria de rebre un nou encàrrec del rei. Dic la més probable, no l'única possible.
Sí, segur.
Ha de rebre un encàrrec del rei.
Ha de rebre l'encàrrec, això segur.
El que vostè no veu tan clar és que sigui rebre.
Correcte.
El rei et pot encarregar a qui vulgui.
Sí, a qui tingui una força...
Fins i tot a vostè, senyor Sols. No, pot proposar el senyor Sols.
Sí, però ha de ser una persona que consideri el rei que pot tenir suport.
Sí, exacte. Que presumiblement pugui tenir un suport.
Potser el senyor Sols vostè el votaria abans que no pas altres.
Segurament, i tant. Parlem-ne.
En qualsevol cas, quines altres hipòtesis veu vostè, senyor Capdevila, i també senyor Sols i senyor Picó?
Miri...
Un candidat alternatiu, Pedro Sánchez, potser?
Sí, però les seves declaracions avui era com una mica de peix bullit.
Diu que primer vol parlar amb les forces...
No ell, sinó la declaració. Amb nosaltres ho tindrà resolt en una estona, com ja ho va tenir el gener-febrer. Nosaltres no tenim més que una línia vermella i es tracta de democràcia. En Gabriel Rufián li va fer la pregunta sintètica, bàsica, que és, escolti, què prefereix, entendre's amb el PP o posar urnes a Catalunya? Convoqui un referèndum a l'escocesa i tindrà el nostre suport. Convoqui'l en un temps raonable. No ho volem demà passat. Després, doncs, home, les grans lleis denostades del Partit Popular, la llei Wert, doncs és que quasi bé d'una forma natural ens posarem d'acord a derogar-les o a esmenar-les fins a la seva pròpia ànima, oi?
Senyor Sols.
Sí, jo crec que hi ha moltes possibilitats, que l'octubre pot donar molt de sí, i que tot depèn... jo penso que coses que en aquest moment són poc probables es faran més probables quan altres possibilitats es facin probables.
En altres paraules.
Quan existi l'amenaça, entre cometes, de que sigui viable una alternativa, els altres poden dir, no, això no volem, no volem a Podemos. Llavors, o no volem una alternativa que estigui amb el suport nacionalista. Llavors, farem possible una altra cosa. En aquest moment, hi ha molts noes, i no hi ha més una altra cosa, però quan comenci només que una de les possibilitats a ser viable, les altres s'activaran automàticament, perquè molta gent acceptarà coses que ara no accepta per por de que surti una altra alternativa que ja comença a vislumbrar-se. Aquesta és la situació. Ara, de quines possibilitats parlem? En la meva opinió, les que estan depèn molt del resultat basc, evidentment. Una és que el PNV necessiti el suport del PP per governar el País Basc. Si és així, penso que això està cantat. Els cinc diputats del PNV donaran suport a Rajoy i ja per un vot, que pot ser una abstenció...
Podria ser el de Nova Canària.
Rajoy serà el president de govern. I Sánchez haurà aconseguit mantenir-se com, diguem, líder de l'oposició sense cap concessió.
Amb la fermesa del no a la investidura.
Ara bé, si no és així, si no està el PNV no dona aquest suport, llavors hi haurà la possibilitat de, un acord entre cometes a tres, que ara mateix sembla impossible, entre Ciutadans, Podemos i Sánchez. Mai s'asseuran a la mateixa taula Ciutadans
com ja
i Podemos. Però en política moltes coses són possibles. I jugar amb l'abstenció d'un podria ser amb el nom de Sánchez o amb un altre, que també Clar, perquè tothom té por a les terceres eleccions. Llavors, i sobretot Ciutadans, penso que té molta por. I llavors està disposat a acceptar coses que ara mateix sembla molt difícil. I una altra possibilitat, que és allò que pot fer moure Ciutadans, precisament per Espanya, és un acord PSOE-Podemos i que els partits nacionalistes, amb l'alternativa de tenir-se que tragar Rajoy, diguem, bueno, votem que sí, però no donem cap xec en blanc.
Aquesta ja l'hi nego d'entrada.
Hem de treure la calculadora, si Esquerra Republicana...
No, aquesta...
Sí, Convergència...
Sí que suma, però ja l'hi nego d'entrada. És a dir, tachi el número 3 perquè no.
Jo, Lluís...
Jo dono moltes voltes.
Ai, tant, sí. Però digui'm una ocasió en què Esquerra no hagi complert.
Esquerra Republicana va votar a favor de la investidura de Zapatero l'any 2004.
Exacte,
una
dada
històrica,
sí.
No passa res, però...
Una vegada ens vam...
Amb Carot Rovira.
Una vegada ens vam creure la l'apoyaré. Però...
després ja no.
I una vegada és d'ingenus, però dues vegades ja seria de tot.
Jo digo una cosa, això no passarà, estic d'acord. Però si en algun moment Ciudadanos crec que és possible... Llavors Ciutadans pot canviar d'opinió i favorir l'altra solució. I tragar-se, diríem, votar conjuntament amb Podemos.
Ciutadans... Perdó, Pico.
No ho tinc clar, que tots tinguin por de les eleccions. No ho tinc tan clar, perquè... Us haig de dir una cosa, Vull dir, mirant-ho fredament, i sense compartir moltíssimes coses, la teoria Rajoy, aquesta de deixar passar el temps... que deixant passar el temps s'arreglen les coses.
A les segones eleccions li va funcionar.
A les segones eleccions li van anar fantàsticament. A les segones eleccions
li van anar
fantàsticament.
I avui una enquesta d'un diari de Madrid, que ara no recordo quin és, que no és per no fer-li propaganda, però diria...
Si em sembla que és del diari La Razón.
O La Razón o El Mundo, un dels dos.
Dóna majoria absoluta al PP i a Ciutadans. Fregant, tots dos junts.
I recordem, a veure, passant... Si realment anem a unes terceres eleccions en què aquestes dues... semi-legislatures, sortim d'una majoria absoluta del PP amb una majoria absoluta brutal. Brutal, I que tothom, doncs, posava de manifest que havia estat brutal la majoria absoluta del PP. Però, malgrat tot, mirant-ho fredament, la teoria de Rajoy, aquesta de deixar passar el temps, ara per ara està donant resultats, Ara per ara està donant resultats. Jo no sóc d'aquells, ja us dic, que m'agradaria que el PP tornés a governar o que Rajoy tornés a governar. Això decidiran els 350 diputats actuals de la legislatura, no?
Votats pels ciutadans.
Exacte, que són els representants dels ciutadans. Però la teoria no és tan dolenta, no? Cert és, Lluís, i estic d'acord amb tu, que aquelles forces polítiques com són Ciutadans i Podemos són les que crec que poden patir més en aquest sentit, no? El Joan també aixecava la mà i deia, bueno, doncs altres forces polítiques tampoc no els aniria malament, unes noves eleccions.
El PP li ha anat bé, però Esquerra també.
Exacte. Per exemple.
No amb escons.
Però sí amb vots.
Sí, gairebé 100.000.
Exacte. Va augmentar amb vots, efectivament.
Exacte.
Bé, senyor Sols, encara sobre les terceres eleccions té alguna discrepància.
Soc l'únic que pensa que no està tan clar que el PP guanyi molt
ni
que
són
una mica en les noves eleccions. Perquè potser l'electorat buscarà culpables d'allò que ha passat. I després d'un any de Rajoy dient o jo o res, potser l'electorat es revelarà i dirà doncs no volem aquest senyor. Per tant, no està tan clar. I els del PP probablement saben que no està tan clar. I una altra cosa... Ciudadanos sí que pot patir molt en unes terceres eleccions. I abans d'això, Ciudadanos pot ser molt flexible en una solució que li pot... Perquè si no hi ha aquesta solució, es pot trobar en la desaparició política.
Uh-huh. Ja ha estat flexible, perquè només uns pocs mesos després de pactar amb el PSOE, ha pactat amb el PP la investidura igual.
Ha perdut electors per un costat, ara perdrà per uns altres, clar, on es queda?
I a més, jo crec que, a veure, parlant de possibles solucions, no? Jo crec que és legítim que en aquests moments, després del primer debat d'investidura, en què hi havia un candidat que no ha tret doncs, el resultat suficient per poder governar, és legítim que puguin sortir altres opcions. O sigui, és legítim i cap la possibilitat, no? Vull dir, jo era d'aquells que en tenia en l'anterior legislatura, que no vaig entendre perquè el PP doncs, no va ni intentar-ho. Políticament no és maco que el primer grup parlamentari no tingui un candidat, o que no es presenti un candidat, malgrat que sàpigui que no té suficient força, però que no es presenti un candidat en aquest sentit per intentar-ho, no? Per tant, en aquesta legislatura ha passat, no ha tingut la força suficient...
I no ha tingut càstig el que el senyor Picó, molt dignament i molt lògicament l'afecta, no hi ha una colla de senyors i senyores...
Estic d'acord.
...que això no ho han valorat a l'hora d'emetre el seu vot.
Estic d'acord.
Al contrari.
Estic d'acord.
Que és molt gros.
Estic d'acord.
El gros és que, precisament, el contrari.
Cadascú és lliure, no? Cadascú és lliure en el seu vot, no? Però avui pensava, per exemple, en tot l'afer aquest del ministre, de l'exministre d'Indústria, en Sòria, no? El nomenament al Banc Mundial, no? Cosa que jo crec que el PP políticament s'ho podria haver estalviat. Perfectament s'ho podria haver estalviat, no? Però jo recordava que en la majoria absoluta aquella del PP, de fa un any, no?, també al final vam tenir una nota d'aquelles meravelloses, com va ser el nomenament del exministre Bert com a ambaixador davant de la OCDE, no?, perquè la seva parella s'havia anat a dirigir no sé quin programa de la OCDE, no? I no li va passar cap factura al PP, eh? No li va passar cap factura al PP, no? Sinó tot el contrari.
Jo volia subratllar una altra cosa. La qüestió del poderiu, del poder mediàtic del PP. O dels àmbits propers al PP. Perquè a partir d'això que comentaven, de que per què no es van presentar a ells, que era allò natural i que es fa en tot lloc, no? El que ha tret més diputats es presenta i si surt malament pues es busca una altra solució, no? Doncs el cert és que qui ha estat bloquejant el procés tot el temps fins ara és Mariano Rajoy. O sigui, Mariano Rajoy el 21 de desembre va dir o jo soc president del govern o res. Bé, i estem gairebé 10 mesos després que està dient el mateix i que sembla molt difícil fer matemàtiques per ser una altra cosa. A veure, la gent que percep que Sánchez, que és el que ha fet més esforços juntament amb els ciutadans per trobar alguna solució, és el responsable del bloqueig que a veure, com la gent percep coses que són objectivament falses? A part de la retòrica de tots els partits, que tothom es compra cap a casa, coses que són força evidents. Els de Ciutadans i els del PSOE han fet una sèrie d'esforços i els del PP no han fet cap. Han dit, o tragueix amb Mariano Rajoy, aquí no hi ha res, de res.
Bé, avui compartim el mirador de l'actualitat amb el diputat d'Esquerra al Congrés, Joan Capdevila, amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, i amb l'advocat i exdiputat d'Unió, Toni Picó. Parlem de la situació política a l'estat espanyol després de la investidura fallida de Mariano Rajoy. Ens estem preguntant ara què passarà. Ja hem vist, i segurament vosaltres, amics oients, també compartiu alguns d'aquests plantejaments, que hi ha diverses opcions, que no només hi ha l'opció que Rajoy es torni a presentar a l'octubre, cosa que pot passar, però també hi ha altres possibilitats. I què creuen que acabarà passant, en tot cas, en aquesta situació? Acabarà havent-hi un govern? Tenen esperança que no hi hagi eleccions?
En el moment en què sigui possible una alternativa, que jo penso que se plantejarà, quan sigui possible, és possible que Rajoy dé un pas al cap darrere i presenten un altre del PP.
Un altre candidat al PP. Això vostè ho veu com una hipòtesi versemblant.
Quan vegin que no hi ha més remei.
Discrepo, és possible, naturalment, però el fet de que no s'hagi produït en 10 mesos, doncs cada vegada el fa menys probable. Jo tampoc vull fer emetre cap pronòstic ni fer cap aposta, perquè he de reconèixer, en públic com ho faig en privat, que la meva aposta és que ja pensava que la legislatura anterior efectivament acabaria havent-hi govern. No sé si perquè em creia allò de que els poders fàctics, l'IBEX, Europa pressionaria per posar-hi seny, no per una altra cosa. I a la porra inofensiva, particular i petiteta que vam fer els diputats d'Esquerra, confesso que em vaig equivocar i jo pensava que finalment hi hauria, com el senyor Sol indica, doncs, alguna manera de solucionar-ho. Vist allò i vist l'últim debat, no sé si el van veure, repetia la imatge, repetia l'enconament. Si jo tinc ganes de posar-me d'acord amb vostès, no començaré la conversa dient-los-hi cul d'olla. I és exactament això el que vam presenciar l'altre dia. No sé, poder Espanya tenen una altra manera d'entendre's. I és veritat que sovint també veus unes efusions i unes abraçades que doncs, no t'encaixen amb la teva manera de ser. Oi? I per tant, admeto com a possible, però discrepo en el que sigui probable. I acte seguit el que he de fer és acte de contrició i dir que és difícil, sobretot per qui està políticament implicat, qui té un escó allà i ganes de treballar, és difícil no fer el que els americans en diuen el wishful thinking, el pensament desitjós. I per tant, doncs, si a tothom que em demana opinió, li dic que no en tinc massa idea i que, com diu en Joan Tardà, al final els grups petits, i més els grups petits independentistes, tenim un paper d'observadors, poder una mica més privilegiat que altres ciutadans, però només d'observadors, de veure-les passar. Perquè quan has establert la teva posició i has dit què és el que demanes i ja t'han dit que no, doncs estàs fora d'aquestes reunions i d'aquestes trobades on possiblement sí que hi hagi qui vulgui posar seny i trobar punts d'encontre.
Senyor Picó.
Ja que en Joan ha començat les confessions, també confesso que la legislatura apostava perquè hi hauria govern. Eh? Doncs... Estava convençudíssim. Per tant, aquesta segona vegada ja m'abstinc de dir el que... Perquè no, prefereixo ja no pensar-ho si hi haurà o no n'hi haurà, i no tinc la bola de cristall. No? Uh-huh. El que sí tinc clar, i repeteixo, les eleccions gallegues i basques seran molt importants. Molt importants per la governabilitat en aquestes dues comunitats, com per la governabilitat a l'Estat i per les conseqüències que els resultats poden tenir en aquestes dues eleccions internament en algunes forces polítiques. I jo crec que això haurem d'estar molt atents segons quins siguin els resultats. Joan, els grups petits no sou mers observadors. Els grups petits... Siguin els escons que siguin, sou diputats.
Ah, naturalment.
I com a diputats, teniu vot.
Ah, naturalment.
I per tant...
I renunciarem.
I per tant, amb el vostre vot...
Sí, no, però
podeu
jo...
Podeu manifestar i podeu decidir moltes coses.
Sí, i ens senten molt. Ara amb les xarxes socials, el discurs d'en Rufián ho està petant a totes les xarxes.
Amunt els ànims, Joan, amunt els ànims. Tu ets un dels 350, per tant,
ets
decisiu.
A més, és un grup de 9 diputats.
Parlava de la meva petitesa des del punt de vista d'obtenir informació. Que tu, que has estat en la mateixa, en similars trinxeres, doncs saps doncs, que hi ha grups grans, hi ha grups petits, hi ha portaveus, hi ha diputats rasos...
Moltes vegades, els grups petits, precisament per ser petits, la informació corre més que en els grups grans,
Són autèntics comandos.
Ah, exacte!
Bé, senyor, estic molt d'acord.
Per anar acabant, ja.
Con allò que s'està dient. Efectivament, les eleccions basques i galegues són molt decisives. Les eleccions basques podien deteriorar, per exemple, la posició de Sánchez, afeblir-la definitivament, i les eleccions galegues podrien reforçar molt la posició del seu candidat. Si té un molt bon resultat, un possible alternativa a Feijóo, pot ser una alternativa a Rajoy. De manera que el punt zero de veritat serà el 25 de setembre.
Tot això s'ho podien estalviar si es posessin d'acord amb haver convocat un referèndum a Catalunya. Tota aquesta discussió que hem tingut, si posessin urna. És que no estem demanant que doni la independència a Catalunya. Només que demanin l'opinió als ciutadans de Catalunya, ja tenien els vots. Ja estava arreglat, ja estava format el govern.
Que té a vostè amb molta senzillesa, però...
Sí, és que és així.
El temps ha demostrat que no és així tan senzill, no?
Està clar. Per desgràcia, perquè crec que tots ens agradaria votar, no?, en aquest sentit. El que tinc clar és que algun tipus d'acord en relació a Catalunya s'haurà d'arribar. La situació sense govern a l'Estat no és bona per Catalunya, tampoc, jo crec.
Avui no hem parlat de la situació a Catalunya, però és una situació important per afrontar i que fa necessari, també, que hi hagi un nou govern, sigui el que sigui, sigui del color que sigui, de coalició, de Rajoy o d'un altre, o d'un tercer, o de Pedro Sánchez. Sí, no sé si el senyor Sols, que no es quedi amb ganes.
Aquest no és l'únic que estan jugant a la vegada. I penso que no crec que que acceptin cap condició del referèndum i, per tant, això queda fora del debat. El que sí que es jugarà una mica les dues posicions respecte al cas de Catalunya. És a dir, n'hi ha aigua o dialoguem. Parlem.
Bé, deixem el debat en aquesta obertura perquè realment és difícil, amb les possibilitats que hem explorat entre tots, saber què passarà efectivament, però tant de bo que passi el que passi sigui el millor pel bé comú, que en això, des de l'humanisme cristià, em sembla que tots ho compartim, vostès ho comparteixen, els que estan a dintre de la política i els que estan a fora, però tots opinen. Gràcies, Joan Capdevila, diputat d'Esquerra al Congrés.
Gràcies.
Molta sort, molts ànims.
Gràcies.
Gràcies també a Toni Picó, exdiputat d'Unió i advocat.
Cap tu, Ignasi.
I gràcies també a Lluís Sols, col·laborador de Cristianisme i Justícia. Veurem la propera vegada que coincideixin vostès tres o amb altres, veurem què passa si tenim una mica el panorama polític.
Si hi ha govern o hi ha govern, estan les tres.
Adéu-siau, bon vespre, que vagi molt bé. Abans d'arribar a les 8 del vespre, us anunciem la pregunta per demà, on parlarem del terratrèmol a Itàlia. Un país desenvolupat com Itàlia, castigat històricament pels terratrèmols, pot prevenir millor tragèdies com la de l'últim moviment sísmic? Apunteu-vos aquesta pregunta, us la farem a la web de Ràdio